Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'anunci fet avui per Carles Puigdemont, que pensa tornar a Catalunya si és escollit eurodiputat, gràcies a la possible immunitat del Parlament Europeu, ha generat sorpresa i alhora dubtes. En el cas que l'expresident català surti escollit eurodiputat, hauria de seguir un procés per aconseguir la immunitat i, en aquest cas, passa per Espanya i per la necessitat de ser proclamat oficialment per la Junta Electoral Central a l'Estat. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha anunciat avui que permet que el jutge Santiago Vidal torni a la carrera judicial després que la sala administrativa ha sentenciat a favor d'ell. La motivació és que el Tribunal Constitucional va declarar el desembre passat inconstitucional l'article de la Llei Orgànica del Poder Judicial que havia fet servir el Consell General per denegar-li el reingrés. Santi Vidal, que va ser apartat de la carrera judicial després d'haver participat en l'elaboració d'un projecte de Constitució catalana, està citat precisament per aquest dijous a la tarda per declarar com a testimoni en el judici de l'1 d'octubre. Seguim repassant altres notícies. La Unió Europea ha decidit suspendre tots els vols dels Boeing 737 MAX, com l'accidentat a Etiòpia ara fa dos dies. L'Agència Europea de Seguretat Aèria s'ha afegit a la prohibició que ja havien decretat molts països europeus i asiàtics que han immobilitzat tots els aparells d'aquest model, després del sinistre en què van morir 157 persones, entre elles dos espanyols, un enginyer de Granollers entre ells. Recuperem breument la crònica judicial per explicar-vos que el Tribunal Europeu de Drets Humans examinarà la demanda en defensa del raper Valtònyc contra l'Estat espanyol per haver vulnerat suposadament la seva llibertat d'expressió. El despatx d'advocats Boye El Val, on treballa l'advocat Gonzalo Boye, que ha assumit la defensa del raper, ha anunciat l'admissió a tràmit de la demanda. Codorniu ha anunciat una retallada del 10% de la plantilla després de canviar de mans. És el segon expedient de regulació d'ocupació en dos anys i l'empresa de cava ho argumenta com un mal necessari per créixer. I un aniversari internet ha complert avui 30 anys. Moment per celebrar el que s'ha aconseguit i el que es va assolir aquell 12 de març de 1989, concretament als Estats Units, de la mà de Tim Berners-Lee. I acabem explicant-vos que l'auditori de la residència Santa Teresa de Valls acull a aquesta hora a les 8 una conferència familiar en què s'explicarà el projecte Ara al teu costat, que serà posat en marxa aviat a la capital de l'Alt Camp per intentar atendre les necessitats de les persones grans que se senten soles. Aquesta iniciativa de les parròquies de Valls compta amb voluntaris de la Càritas Interparroquial local. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa Tot Cinema amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. La Ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen: Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Va, per favor, va, tots als seus llocs, que ja s'ha acabat el butlletí i hem de començar, però ja, eh? Va, tots als seus llocs, el de so, vinga, els de maquillatge, ja està bé així la cosa, que tampoc ho arreglareu del tot. Així està perfecte. Vinga, va, anem callant, això és, si us plau, només tenim una mica de pressa i ha de sortir perfecte, eh? Vinga, això és, anem callant, així, gràcies, gràcies. Tot cinema, episodi 5, llums, càmera, acció!
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Bé, bé, benvinguts, benvingudes al programa de cinema de la casa en una nova edició, la cinquena ja, mare meva. Com passa el temps, és inexorable. Durant els propers minuts tractarem de posar-vos al dia amb totes les novetats sobre el món del cinema, com cada setmana aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. És dimarts, és març, passen uns minuts de les 8 del vespre i aquí arribem els del Tot Cinema disposats a oferir-vos uns minuts de bona ràdio. Aquesta és la nostra intenció, és clar. Com ho porteu, tot aquestes hores? Bé, el dia bé, tot controlat? Esperem que sí, és clar. Aquest és un bon moment per anar liquidant tasques i és la màgia de la ràdio al mateix temps un gran moment per escoltar-nos. És el que té, que podeu anar fent coses mentre ens escolteu de fons. Ràdio Estel, com sempre, amb vosaltres en tots els moments del dia. També en aquest. Salutacions també des de l'altre costat del vidre, assegut en una taula amb molts botons, de Toni Huguet i de qui us parla, aquest dicharachero locutor, Rafa Sanahuja. Tenim un menú de programa que espero que sigui, com sempre, del vostre gust, en breus instants, i com venim fent, saludarem a un dels altres locutors estrella de la casa. Varem començar amb Ignasi Miranda. En el nostre primer programa vàrem seguir amb els productors Ferran Capdevila, Cerdos i Diamantes, la seva pel·lícula favorita que no ens deixa dormir tranquils, i també amb David García, Jo soy esa. La seva pel·lícula favorita va ser Jo soy esa. Vàrem tenir a Joan Trias parlant dels Oscars i avui arriba el torn de Miquel Mercadal, l'amo i senyor dels matins del dissabte en aquesta casa. Amb ell conversarem sobre ràdio i cinema, tot el que ens agrada, seguirem amb les estrenes i la taquilla, i acabarem parlant d'un dels grans directors del setè art, el meravellós Clint Eastwood. Valorarem la seva figura i part de la seva obra amb Ignacio Infiesta, arquitecte i professor associat del Departament d'Estètica d'Arquitectura a la UIC de Barcelona i gran amant del cinema profund. Ja teniu les crispetes i el refresc? Així, així m'agrada, tots ben tranquils. Això és Tot Cinema. We are the three amigos. We are the three amigos. We are the three.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Bé, continuem al Tot Cinema. Com us deia, hem volgut des del principi quan vam estrenar el programa ja fa un mes i mig, reservar un espai aquí a al nostre temps per barrejar les nostres dues passions, la ràdio i el cinema. Un espai, el que ara arrenquem, en què podem conversar amb certa calma amb companys professionals d'aquesta santa casa, Ràdio Estel. Hi ha una veu, i darrere de la veu una persona, és clar, que ens acompanya des de fa molt temps en els matins dels dissabte amb dos programes realment interessants. Els habituals oients ja sabeu de qui parlo, els amants de la gastronomia, dels viatges i de la mar també. Miquel Mercadal, bona nit.
Com estàs? Bona nit, Rafa.
Bona nit i gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició del Tot Cinema, en un horari poc habitual per tu, que ets animal diurn i que estàs...
L'animal m'ho prenc bé, eh?
Sí, tant i tant.
M'ho prenc com un company,
amb
eh?
Amb tot el carinyo, lo d'animal. Estàs aquí aquesta nit i a les zones de sempre, però avui a la nit. Normalment tu ets animal diurn. De seguida et pregunto pels teus gustos cinematogràfics, però tal com he fet amb altres companys, també voldria que ens parlessis una mica sobre els espais que dirigeixes i presentes aquí, a la ràdio. Et sembla?
Quan vulguis. Tu diràs, tu preguntes, avui tu preguntes, i jo contesto.
Jo pregunto. Tu ets gat vell en el món de les zones, tens una dilatada experiència com a locutor i com a periodista, tot un segell de la casa, garantia de qualitat... Això és una mica...
Quan em costarà? Amb pasta, tots aquests elogis, quan em costaran, Rafa?
Bueno, després ja parlarem. I actualment tens en antena, en aquesta casa, Trotamundos, un espai essencialment centrat en la gastronomia, que s'emet, com dèiem, els dissabtes, de 11 del matí a 1. Pots parlar-nos sobre aquest programa, Trotamundos. Què és Trotamundos? Sí. Què troba l'oient en aquest programa?
Mira, els matinals d'aquesta santa casa, com tu dius, de 10 a 11 fem un programa... És un programa ja fa molts anys que està en antena, sí. De submarinisme, activitats nàutiques, biodiversitat, etc.
A tota costa.
A tota costa, que és un programa doncs, que va néixer farà al vora de 20 anys. És l'únic programa que hi ha al llarg de tot l'any que dediquen a aquestes activitats esportives. Per tant, s'ha fet un dels elements fonamentals en quant a informació radiofònica refereix pels aficionats, no? En aquest sector. És un programa que és apassionant. T'ha d'agradar molt les activitats nàutiques. A mi m'apassiona el mar. M'agrada fer submarinisme, m'agrada navegar. Per tant, doncs, he fet una mica traslladar la passió doncs, als micros i he tingut doncs, aquesta sort de poder fer-ho. No?
Fantàstic. I això és a tota costa.
Això és a tota costa.
Després tens Trotamundos.
Veuràs, a mi m'agrada fer submarinisme i després m'agrada viatjar, menjar bé, vins... A tu t'agraden, no?, totes aquestes coses.
A mi sí, jo, si més que pogués, més que ho faria. Més que pogués,
doncs
ho faria.
Una mica és traslladar el que t'agrada a les zones i muntar estructurar, vertebrar un programa de ràdio en aquest sentit. El programa Trotamundos, que s'emet els dissabtes, com deies, de 11 a 1 del migdia, és un programa molt divers, és un programa... que pretén, doncs, entretenir a tothom els matins del dissabte, que ens estiguin escoltant les dues hores, una estoneta, 10 minuts, però sempre procurem, això sí, en la mesura del possible, parlar, naturalment, de temes turístics, gastronòmics, enològics, sempre des d'un punt de vista absolutament diferent, no? Procurem, doncs, relatar hotels particulars, hotels singulars. Fa poquet, per exemple, vam estar parlant d'un hotel doncs, que eren unes cabanes sobre un arbre, no? I dormies allà, una cosa molt particular.
Ja
un altre hotel, em ve a la memòria, doncs, que tenia el sostre de vidre i tu a la nit veus les estrelles, les estels...
Molt maco.
En fi, molt maco, molt romàntic. Però volem buscar la singularitat en els productes, tant en restaurants, en vins com en hotels, no? També.
Correcte. Menjar, mar, aire lliure, naturalesa, entrevistes, reportatges i una infinitat de continguts que poden interessar àmpliament als nostres oients. I més que recomanat queda, segurament ja el coneixen, però ens agrada sempre portar aquesta visió de què ofereix la casa i ara ho portarem al terreny del cinema, perquè això és un programa de cinema, bàsicament, tot i que barregem cinema i ràdio, perquè amb dues coses ens encanta. Parlem de cinema. Tu et consideres cinèfil?
Mira, Rafa, a mi m'agrada molt el cinema.
Vinga.
M'agrada molt. El que passa que sonarà tòpic, però no tinc massa temps per veure cinema. Tinc tres filles.
Ah.
I això implica una sèrie de... que quan no estic a la ràdio, una sèrie d'obligacions que t'he d'explicar jo, tu també ets pare, envers a les criatures, als nostres fills. No? De manera que no tinc el temps que voldria dedicar per anar al cinema, però sí que és cert doncs, que quan puc veure cinema, doncs el miro. No sóc massa...
Mitòman?
Mitòman. Quedaria molt culte dir la millor pel·lícula que m'agrada i que m'apassiona és Lo que el viento se llevó. Em sembla un rotllo...
De totes maneres, Miquel, et dic una cosa. Ara arribarem a la darrera pregunta, que és quina és la pel·lícula de la teva vida.
Te la diré, no? te la diré.
Però després. Aquí, aquest estudi i en aquest programa, hem tingut a gent de la casa que ens ha revelat, després t'ho diré, pel·lícules de la seva vida realment sorprenents. A veure quina serà la teva, però després ja et diré quines em van dir Ferran Capdevila i David García, productors de la casa, sí, que són per caure de costat. És espectacular, perquè el cinema és això, no? Pot agradar-te molt tipus de cinema i a aquests companys els agraden un tipus de cinema molt concret. Però, bueno, a tu, sense entrar en la pel·lícula concreta, quin tipus de cinema t'agrada més? Sempre tenim un que ens crida especialment l'atenció, tal estil, tal director... Quin és el teu? Tu diries, mira, jo normalment aquestes pel·lícules sempre m'agraden.
Mira, jo quan veig una pel·lícula m'agrada que em distregui.
Ah.
Oblidar-me'n del dia a dia, oblidar-me'n dels problemes quotidians que tots nosaltres tenim, uh-huh, oblidar-nos de la feina i evadir-te una mica amb una aventura, una bona trama de suspens, una sí, pel·lícula d'acció. M'agrada aquesta tipologia de pel·lícules perquè són precisament les que em fan que m'evadeixi una miqueta, no?
Correcte. Jo ho comparteixo molt, eh? A mi m'agrada el cinema que distreu, tot i que també m'agraden altres tipus de cinema, jo soc molt obert. Excepte les de terror. A mi les de terror no m'entren.
A mi, fixa tu, em va... Jo ara recordo que dius això quan era més jove.
Ets jove, Miquel.
A mi m'agradava molt les pel·lícules de zombis.
Ah, de zombis.
No sé per què.
Però ara hi ha un boom de pel·lícules de zombis.
T'ho juro, era horrorós. Era, anàvem amb amics i buscàvem pel·lícules de zombis i ens fèiem sessions de zombis de 2 o 3 pel·lícules.
Fixa't.
Que no sé per què, quina mania teníem amb allò, no? La Matanza de Texas, recordo doncs, algun títol, no?
Sí. Si tinguessis temps, ara ja et dic que pel·lícules de zombis per un tubo, eh? I de l'estil que vulguis.
Ja... Ara m'he tranquil·litzat més, ja.
Sí, vale. Doncs, però bueno, pots no mai estar per retomar aquells temps de la joventut més llunyana. Vale, tu ja m'has dit que no vas massa al cinema perquè no tens temps, però com vius aquest boom? No sé si a casa tens el boom de les plataformes i l'streaming,
sí,
Netflix...
Sí, em sembla absolutament còmode veure una pel·lícula al sofà. Jo pago religiosament el que s'hagi de pagar.
Res de pirateria.
No, res de pirateria, però... Sí, em sembla molt còmode. De fet, jo era molt assidu a anar als videoclubs, uh-huh, no? I sortia, me'n recordo, amb el meu pare, plens de pel·lícules, de bèl·liques, d'aventures. Els divendres anàvem i ens agafàvem 7 o 8 pel·lícules, sí, no? Sí. Però ara la comoditat doncs, que proporcionen doncs, aquestes plataformes és vital.
Està clar. Us recordem que estem conversant sobre ràdio, sobre cinema, amb Miquel Mercadal, locutor de la casa i director i presentador dels programes Trotamundos i A tota costa. Mira, veuràs, tenint en compte que ets un amant de la mar, he volgut seleccionar 3 talls per a tu, de pel·lícules molt famoses i reconegudes. Podem jugar a veure si tu les has vist, si les reconeixes, si ens pot donar una mica la teva opinió sobre elles. No sé si les hauràs vist o no, però bueno, són 3 pel·lícules que a mi m'agraden molt i que tenen a veure amb la mar. Mira, són el primer tall, endavant. A veure, què em diries? La fanfàrria.
Pirates del Caribe.
Molt bé. Pirates del Caribe, el capitán Jack Sparrow i tota aquesta sèrie de persones pillastres que l'envolten, pur cinema d'aventures.
Sí.
A més, una mica el que em deies tu abans, no? Aquest cinema que és deslumbrant i que és vibrant i que no rebaixa mai el ritme. Sens dubte, una bona opció per divertir-se. Vegem si et sona aquesta altra, és una mica més complicada, eh? Endavant. Què, Miquel, aquesta?
Roja Marea, Marea Roja.
Molt bé, Marea Roja. Crimson Tide, protagonitzada per Denzel Washington i Gene Hackman en Estat de Gràcia. Ves que sí que...
Submarí.
El submarí se centra en la tensió que es produeix entre els homes que han de compartir no només l'escàs i perillós espai a bord d'un submarí nuclear classe Ohio, sinó també el pes de la responsabilitat de la utilització d'un missil. Per mi, una pel·lícula claustrofòbica, vibrant i repleta de força. A mi m'agrada molt, i en especial perquè som molt fan de Gene Hackman, que em sembla que és un actoràs. ¿Vale? I finalment, amb aquesta no pots fallar. Vinga, va, Miguel.
Tiburón.
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 Jaws, la mítica obra del mestre de cinema Steven Spielberg, que no sé si l'has vist o si alguna vegada...
S'han fet 5 o 6...
Jo parlo de la primera.
Sí, sí, la primera, naturalment, la vaig veure. Recordo que era, va ser tota una pel·lícula famosíssima, no? Molt popular. Però jo amb aquesta pel·lícula no hi estic massa d'acord.
Ah, vinga.
Amb aquesta i amb les altres, tota la saga de Tiburón, no?
Reviéntamela.
Mira, no. Però no fa pas massa en el programa, doncs, de Tota Costa vam parlar precisament de taurons.
Sí.
Qui no estigui massa ficat o ficada en aquest sector del submarinisme potser es pensarà que fer submarinisme amb taurons és un acte absolutament de bogeria. No passa res. Els taurons no són lo agressius que ha plantejat l'Steven Spielberg a les seves pel·lícules. Uh-huh. Naturalment no són gossets que s'han de caronar, no?
Sí.
Però els que practiquem submarinisme en una altra ocasió hem fet submarinisme amb taurons.
Els
hem tingut, sí, els hem tingut junts, els hem tingut a la vora, i repeteixo, tinc fills, no sóc un kamikaze que diuen que diguis et ficaràs amb taurons i sortiràs amb un braç només.
I no són per tant.
No són per tant.
La pel·lícula ens dona una mala premsa, tal vegada exagerada. No?
Exactament. Nosaltres ara fa poquet vam parlar amb un dels biòlegs més importants del nostre país, Manu Sanfèlix, fotògraf del National Geographic, que és un expert absolutament amb taurons, no? I ens deia precisament el mal que ha fet Steven Spielberg a través, doncs, d'aquestes pel·lícules, precisament amb la figura del tauró, que s'ha de protegir moltíssim. Es pesquen molts taurons, els hi tanyen les aletes, es tiren a l'aigua, moren absolutament desangrats, no poden viure, i això és el que s'ha de verdaderament mantenir, no? Els taurons és un animal, doncs, que segueix molt la, doncs, tot aquest sector, la cadena alimentícia, que diuen, i que és molt important i són vitals pels nostres mars i oceans, eh?
Correcte. Doncs bé, des d'aquí la nostra clatallada a Steven Spielberg. Ha fet moltes coses sobre...
Patapum. No, les pel·lícules són molt bones, les he vist totes. Bones,
però podia haver dignificat una mica més tal vegada la figura del tauró, que no es perd tant. Doncs una última pregunta, Miquel, curta i al peu. Quina diries que ha estat la pel·lícula de la teva vida? Ja t'adelanto que la de Ferran Capdevila es diu Cerdos i Diamantes, una fricada total.
Fantàstic, Ferran.
I la de David García, atenció, Jo soy esa, d'Isabel Pantoja.
Jo soy esa. No és aquesta. De fet, ni la he vist, ni tinc previst veure-la, no? Però bé, escolta, respectant el gust de tots els nostres companys. Aquí n'hi ha una que sí que és cert, que jo crec, a més, una pel·lícula que va guanyar Oscars, crec que la millor pel·lícula, crec recordar, tu m'ho diràs del cert, que és La vida és bella.
Sí, La vida és bella.
La vida
Roberto
és bella.
Benigni.
Exactament, no? A mi aquesta pel·lícula em va agradar molt, moltíssim. Crec que és una de les millors pel·lícules, si no la millor, que més m'ha impactat, més m'ha agradat, per la manera de fer-la, pel missatge que hi ha, i pels que som pares, torno al tema dels fills, crec que ens envia un missatge molt emotiu, no? Que com protegim els pares en els nostres fills, no? El Roberto Benigni fa una feina fantàstica.
És brutal, perquè és director, és guionista i és l'actor principal de la pel·lícula. Doncs mira, et dic una cosa, la setmana passada vam estar xerrant àmpliament sobre La llista de Schindler, que és una pel·lícula també parla sobre l'Holocaust i que ha estat reestrenada als cinemes fa uns dies, i Xavier Torrents, professor de la universitat, que ens valorava la pel·lícula, ens va esmentar també La vida és bella, la pel·lícula de Roberto Benigni, també guardonada amb l'Oscar, en aquest cas la millor pel·lícula de parla no anglesa. Dos maneres d'enfocar l'Holocaust i de portar-lo a la gran pantalla. Doncs et felicito per aquest gust, que es desmarca una mica dels gusts dels anteriors companys i que realment és molt delicat. Molt bé, Miquel Mercadal, locutor d'aquesta casa, t'escoltem el proper dissabte al matí, a partir de les 10 amb tota costa, i a partir de les 11 fins la 1 a Trotamundos. Moltes gràcies, ha estat una conversa molt dinàmica, per acompanyar-nos aquesta nit.
A tu, gràcies a tu. Molts èxits, enhorabona i felicitats per aquest espai de ràdio.
Moltes gràcies.
Que segur que t'anirà molt bé, perquè faltava una veu forta i potent aquí, doncs, parlant de cinema en aquesta casa.
Moltes gràcies.
Molta sort, Rafa, gràcies.
Moltes gràcies. Fem el que podem. Moltes gràcies. De seguida, les estrenes i la taquilla.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Ordeneu usted el código rojo!
¿Quiere respuestas?
¡Creo que tengo derecho a
ellas! ¡Respuestas!
¡Quiero la verdad!
Les estrenes de la setmana.
Ojo, cuidiao, que aquesta setmana venen les estrenes potents. Per començar, un drama del 15. Beautiful Boy, siempre serás mi hijo.
Mi hijo ha desaparecido. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F.
Aquí no hay nadie con ese nombre, señor.
Hay momentos en los que miro a ese chaval al que crié, a quien creía conocer.
La conmovedora e inspiradora historia de supervivencia, recaiguda y recuperación de una familia que va a lidiar con la adicción durante muchos años, posant a prova el seu amor y compromiso. A mesura que Nick Sheff, un noi encantador y estimado per todos, recau repetidament, la vida de Sheff por complicarse fins a límites insospitats. Un punyent viatge ple de desesperación, pero también de esperanza. Película basada en fets reals que adapta les memòries de David Sheff y el seu fill Nick Sheff. Y a continuació, una altra història plena de força interior, Contemplación.
Esta es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994.
¿Qué le pasa a esa parte de...?
En l'estiu de 1983, pocs dies abans del naixement del seu primer fill, l'escriptor i teòleg John Hull va quedar sec. Per tal de tractar de trobar un sentit a l'agitació de la seva vida, va començar a gravar en cintes d'àudio els seus pensaments i percepcions a manera d'un diari. Amb accés exclusiu a aquests enregistraments originals, aquest documental, és una pel·lícula documental, abasta els somnis, la memòria i la vida imaginativa excavant el món interior de la ceguesa. Però no tot és drama. També arriben aquest divendres els Reis de la Comèdia, quan el cinema era una altra cosa. El Gordo i el Flaco.
Càmera, projecció de fondo, dentro música... ¡Y acción!
Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país.
Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película.
La historia de un dels duets cómics més famosos de la historia del cinema, el nord-americà Oliver Hardy y el britànic Stan Laurel, més coneguts como el Gordo y el Flaco, van protagonitzar un triomfant tour de comiat a principis dels anys 1950, en un moment en què les seves carreres estaven de capa caiguda. Lluny ja de la seva etapa daurada i una mica ignorats pel públic, la parella s'embarca en un tour per Gran Bretanya e Irlanda. I no se vayan todavía, una i más. Aventures per a tota la família con el niño que pudo ser rei.
¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!
¡Eh! ¡Dejadlo en paz!
El mundo es un lugar cruel. Y lo es cada vez más. Me temo que eso...
Una història medieval al Londres del segle XXI. Alex creu que és un noi normal, fins que troba, per casualitat, la mítica espasa clavada a la pedra, Excalibur. Ara Alex haurà d'unir els seus amics i enemics en un grup de cavallers i junts, amb l'ajuda del llegendari Mac Merly, vèncer la maleïda bruixa Morgana, que vol acabar amb el món. I finalment, ja veieu que varietat està aquesta setmana les estrenes, una mica d'acció claustrofòbica amb Escape Room.
Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale?
Sí. Esto sirve como vale de entrada...
Para mí no es Escape Rooms. Sé el primero en escapar de nuestra mejor experiencia de inmersión.
Sis desconeguts reben un misteriós paquet. En el seu interior es troba un missatge que promet al propietari una oportunitat per allunyar-se de la seva vida rutinària. El grup arriba a la localització assenyalada i s'adonen que es disposen a competir en un escape room. Aviat descobriran que sigui qui sigui el que ha organitzat el joc, coneix tots i cadascun dels detalls de les seves vides. Ara no tindran més remei que trobar les pistes i resoldre el trencaclosques. Només així sortiran amb vida d'aquesta habitació. I fins aquí les estrenes més destacades de la setmana. Anem amb un repàs ràpid a la taquilla.
La taquilla.
podem dir-vos, amics oients, que Capitana Marvel, la darrera cinta de l'univers Marvel, ha entrat com un tro als cinemes, però encara no es veu reflectit als rànquings. Donem-li temps, perquè és una cinta que ha entrat molt, molt forta i de seguida la veurem com a una de les més taquilleres. Mentrestant, us expliquem que en el número 1 continua Com entrenar a tu dragón 3, la història de Hippo i Desdentao, i que tanca la trilogia de Com entrenar a tu dragón, està al número 1. Continua amb el número 2, Creed, la llegenda de Rocky. Rocky, l'incombustible Rocky, que continua donant molta guerra. En el número 3, Alita, l'àngel de combat de Robert Rodríguez. En el número 4, Encara aguanta Glass, la cinta de Shyamalan de sempre, que sempre ens reserva un final sorprenent. I al número 5, una comèdia espanyola, que també aguanta el tiró, Bajo el mismo techo, de Silvia Abril. I fins aquí la taquilla.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Continuem al Tot Cinema. I ara, amics oients, si us plau, deixin el que estiguin fent, tots dempeus, perquè anem a parlar d'un gegant. Hi ha persones que han deixat el seu segell a la història del cinema, la seva marca, el seu estil, que ens han regalat obres inoblidables. Hi ha compositors, hi ha guionistes, existeixen sobretot actors, actrius i directors. Però després hi ha una rara avis d'homes i dones de cinema que ho són tot. D'un d'aquests animals cinematogràfics volem parlar durant els propers minuts aquí al Tot Cinema. La seva última pel·lícula sona així.
La família és lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho.
Sí, efectivament, es tracta de Clint Eastwood, el mestre, durant molts anys, doblat al castellà pel majestuós Constantino Romero. Divendres passat arribava al cinema Mula, l'última obra d'aquest magne cineasta, en què de nou dirigeix i protagonitza una d'aquestes històries que sempre suposen un viatge profund a l'interior dels protagonistes i pot ser de nosaltres mateixos. Ell, que va començar la seva joventut realitzant cinema d'entreteniment, però sempre coquetejant amb un estil més personal, ha passat els darrers anys de la seva vida deixant-se portar com a cineasta, realitzant un cinema honest, vell, dur, vital, un cineasta amb una habilitat notable per hipnotitzar davant de la pantalla. Ara, als seus 88 anys, ha estrenat Mula, la història d'un home atormentat, amb terribles càrrecs de consciència, que pretén redimir-se ell mateix, pot ser de la pitjor manera possible. Per valorar la figura d'aquest home, d'aquest cineasta, de Clint Eastwood, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ignacio Infiesta, arquitecte i professor associat del Departament d'Estètica d'Arquitectura a la UIC de Barcelona i que, a més, imparteix una classe sobre cinema i arquitectura. Ignacio Infiesta, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Y muchas gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el Tot Cinema, en Radio Estel. Sé que es complicado, terriblemente complicado, porque la figura de Clint Eastwood es enorme, es transversal, está repleta de matices y daría para conferencias enteras seguramente, pero trataremos de...
Totalmente, sí.
...de concentrar la conversación en algunos puntos fundamentales que nos ayuden a entender la grandeza de la obra, de obras como Sin Perdón, como Mystic River o Million Dollar Baby. Así pues, Ignacio, como rasgo general... Y sé que la pregunta es tremenda, ¿eh?
Pero sí, pero...
¿Qué destacarías tú de la carrera de un director como Clint Eastwood?
Yo, a ver, creo que él ha tenido una evolución hacia lo que es propiamente un director de cine, uh-huh. ¿no? Hacia el trabajo de la imagen, la música y el ritmo. Creo que en ese sentido, cada vez sus obras se puede hablar más de cine de autor.
Sí.
Y pero sobre todo creo que el punto central de su cinematografía es el carácter ético de sus películas. Uh-huh. En el sentido de que su cine siempre nos lleva a una reflexión donde el discurso político, social está presente. Uh-huh. ¿No? Entonces hay otros directores más interesados en conceptos más abstractos o incluso en lenguajes más de ficción. Yo diría pues, que Clint Eastwood siempre es un hombre con los pies en la tierra, sí. Siempre también con una visión profunda, uh-huh. Pero con un estilo muy directo y transparente.
Sin duda. Su evolución, como bien decías, como cineasta al cabo de los años ha sido tremenda, desde su juventud, con participación en el llamado Spaghetti Western, en sus cintas de acción, también interpretando a Harry Callahan, el famoso Harry el Sucio. Es decir, era una especie de Charles Bronson, de Bruce Willis, de realmente él se dedicaba a este cine hasta su madurez, en que nos ha regalado un cine ya como director repleto de matices y de sensibilidad. Es increíble cómo una persona puede evolucionar tantísimo a lo largo de los años, desde una juventud muy marcada hasta una vejez realmente también marcada como está siendo ahora. ¿Cómo valoras esta evolución?
Sí, pues esta evolución, lo que comentas me parece muy interesante porque yo creo que Clint Eastwood, digamos que es un arquetipo de hombre, uh-huh. ¿No? Y él ha marcado una línea casi paradigmática de hombre fuerte, solitario, seguro, valiente. Sí. Y este hombre de su juventud, ¿no? Que sobre todo los papeles que él hacía como actor, uh-huh. Que transmitía estos valores, digamos que los mantiene, pero en su vejez
sí.
Parece como que de alguna manera ha abierto la puerta hacia otros espacios, ¿no? Uh-huh. Donde pues el perdón o la sensibilidad, la compasión, pues están presentes.
Sí, sí. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, no sé qué te parecerá, el hecho de que en su juventud se deja dirigir, es un actor, realmente es un actor, y ya en su madurez, cuando él coge empaque como cineasta, empieza a dirigir, a seleccionar sus guiones, a proponer sus personajes, y realmente deja sacar toda esa inquietud interior que realmente nos fascina delante de la pantalla, porque es un cine muy auténtico, realmente. Si nos fijamos en la temática de sus películas, siempre magistralmente plasmadas con un lenguaje cinematográfico muy puro, encontramos una serie de motivaciones que se repiten una y otra vez. Si te parece, Ignacio, yo te menciono algunas de ellas y tú me lanzas los comentarios que creas oportuno. Por ejemplo, la patria, también la guerra, la violencia, sus consecuencias, la importancia de la familia, los sentimientos de culpa, cómo afrontar la vejez y la muerte. Es que realmente es casi un manual de sinceridad cinematográfica, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es algo que creo que a destacar de él y que me parece muy interesante es que es un hombre que no se entiende a sí mismo fuera de su contexto, ¿no? Entonces su contexto es su historia, su país de origen, en el que yo creo que él lo piensa y lo repiensa continuamente, uh-huh. Y los valores pues que hay detrás de la sociedad en la que vive, como la familia, los valores americanos, pues que los pone siempre, digamos, encima de la mesa. Pero yo creo que también dejando ahora más un espacio abierto para que el espectador pueda acabar también de finalizar de algún modo, ¿no? Pues uh-huh. Sus películas.
Y tanto. Y luego hay un tema que es muy interesante, y más teniendo en cuenta la casa desde la que hablamos, se vislumbra de manera recurrente en toda su obra, y más últimamente, ¿no?, en sus películas. Es la acción de Dios y la relación entre el hombre y la fe. Sus personajes tienen, podríamos decir, una relación de amor-odio con Dios. No lo niegan, pero tampoco lo terminan de comprender del todo. ¿Cómo valoras la presencia de la fe en sus películas?
Bueno, la valoro quizá desde el punto de vista de que no es de la honestidad, por así decir, ¿no? De que lo trata con como él lo vive. Uh-huh. Yo creo que Clint Eastwood es un director que no juzga ni a los personajes ni a la historia, sino que le gusta mostrar las cosas. Uh-huh. Y creo que también que últimamente en cuanto al tema de la fe, quizá veo en algunos pues de sus personajes, pues el tema de la, yo creo que de la culpa, de la posibilidad de redención, están presentes, ¿no? Como la idea también de que las personas cambian con el paso del tiempo y que existe esa posibilidad de cambio.
Sí, sí.
¿Y en el mismo, por ejemplo, en Gran Torino, en ese sentido, es una muestra, pues, de cómo una persona con sus valores arraigados, ¿no? Y la evolución que hace, ¿no? Sí, toda la historia.
Es una evolución, la de Gran Torino, después te iba a preguntar, pero ya lo adelantamos, la de Gran Torino es fascinante realmente, porque él empieza siendo prácticamente un xenófobo, ¿no? Rechaza a su vecindario, exacto, que son todo inmigrantes, etcétera, y termina dando la vida literalmente por ellos, o sea, haciendo un último acto de expiación, seguramente con un cargo, exacto, de conciencia.
Que él, yo creo que es un poco un autorretrato, un poco quizá de,
sí,
de él mismo.
Sí, porque Mula, que todavía no hemos tenido ocasión de verla, pero que ya en el propio tráiler ya se vislumbra algo parecido, ¿verdad? Es decir, la persona que tiene mucho cargo de conciencia de alguna manera quiere redimirse, ¿no? Él coquetea con la fe en ese sentido, pero no termina de abandonarse a la fe, aún confía demasiado en sus fuerzas. Entonces es muy interesante, Ignacio, todo lo que nos explicas, y charlando de un cineasta, a mí ya ves que se me va el corazón con Eastwood, me tiene enternecido. Nos podríamos pasar horas y horas, pero bueno, el tiempo vuela en la radio, tenemos que ir terminando, pero antes de despedirte me gustaría mucho que me valoraras sintéticamente algunas de las películas de Eastwood. Ya hemos hablado de Gran Torino, pero, por ejemplo, también me gusta mucho su western más humano, que es Sin Perdón. Después de una etapa anterior en que planteaba el western de una manera más pura, más de duelo, en Sin Perdón nos encontramos un personaje que realmente hace también un viaje así, ¿no? Un viaje de expiación, una constante en sus películas.
Pues te tengo que confesar que esta película no la recuerdo.
No la recuerdas bien.
No la recuerdo haber visto, ¿no?
No pasa nada. Y Mystic River, solamente actúa como director y como compositor de la banda sonora, pero Mystic River es otra película muy dura, en que se mezclan los sentimientos familiares, los de culpa, las tragedias, y ¿cómo la valoras tú, Mystic River?
Es una película ciertamente un poco oscura. Donde, bueno, de alguna manera yo creo que el valor, o sea, yo creo que hay una visión, pues, de lo importante que es la infancia, ¿no? Y las consecuencias de tener, pues, una infancia feliz y protegida.
Muy,
¿no?,
importante.
Y las consecuencias que tiene el no tenerlas, porque la estructura interna, personal, de estas personas
queda marcada
durante toda su historia, ¿no?, por los hechos de infancia.
Muy bien, y no quisiera terminar la conversación sin nombrar la que probablemente va por gustos, ¿no? El cine es muy personal, el gusto personal, pero para mí su mejor obra, que es Million Dollar Baby, en cuanto a obra cinematográfica y en cuanto a viaje personal, también siempre con la redención, con el viaje del héroe, con el acompañamiento y finalmente con ese coqueteo, con la muerte, que él siempre, muerte, vida, que todo lo va mezclando. Million Dollar Baby, una obra premiadísima y reconocidísima.
Sí, 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 también es una de mis favoritas. Hombre, ahí es una película que a mí me dejó quizás sentimientos encontrados, ¿no? Porque, por una parte, pues, la superación, la constancia, el sacrificio, ver que, pues, bueno, que detrás de todos esos valores, pues, realmente se consiguen cosas. Pero, por otro lado, quizá al final, en última instancia, el valorar la vida como solo en plenitud, ¿no?, de facultades físicas, pues bueno, dejó ahí un poco un sabor amargo al final.
Sí, realmente no. Afronta el tema de la muerte y de la eutanasia. Aquí en Tot Cinema no nos importan los spoilers, hablamos claramente de las obras cinematográficas. Trató el tema de la eutanasia, bueno, como un combate interior, pero retratándolo de manera muy directa y muy planteando el debate realmente. Yo creo que lo que hace es plantear el debate.
Lo plantea, sí, sí, sí.
Eso es.
Y está la sociedad, ¿no?
Pues Ignacio Infiesta, muchas gracias, muchas gracias. Recordamos a los oyentes que hemos estado conversando sobre la figura de Clint Eastwood con Ignacio Infiesta, que es arquitecto y profesor asociado del Departamento de Estética de Arquitectura de la UIC de Barcelona y que además imparte una clase sobre cine y arquitectura. Y con él hemos valorado la figura viniendo a término por el estreno de Mula, la última película de Clint Eastwood como director y como actor con 88 años la semana pasada. Ignacio, muchas gracias, Rafa. Nada, muchas gracias a ti por habernos acompañado unos minutos en Tot Cinema y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Continuamos. Gracias, un saludo. Gracias.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
I arribem ja, amics, a la part musical del Tot Cinema. Uns minuts finals dedicats, com sabeu, a gaudir de les millors cançons de pel·lícules i també de les bandes sonores més conegudes. Avui hem estat conversant amb el company de la casa, Miquel Mercadal, una mica sobre el seu programa, sobre submarinisme, i han sortit a col·lació les pel·lícules que tenen el marc com a temàtica, entre elles la saga Pirates del Caribe, per exemple. Unes molt bones pel·lícules d'aventures, la banda sonora de les quals s'han convertit en icònica. L'autor d'aquesta i de moltes altres bandes sonores modernes, amb un segell absolutament personal i gran caràcter, és l'alemany Hans Zimmer. Avui acabarem el programa gaudint d'algunes de les peces de les seves pel·lícules, les quals va interpretar en un concert en viu en Praga en 2017. Un veritable espectacle, realment. Començant per aquest Mildy, una barreja entre Paseando a Miss Daisy, Sherlock Holmes i Madagascar. I continuem endavant amb una altra peça de Hans Zimmer en aquest concert en viu en Praga el 2017. En aquest cas, Cavaliers de Sant Grial, de la pel·lícula El Código da Vinci.
Thank you.
I finalitzem aquest petit repàs i ràpid repàs per l'obra de Hans Zimmer amb la cançó de la seva pel·lícula Amor a quemarropa, You're So Cool. Fins aquí el temps d'aquest cinquè Tot Cinema a Ràdio Estel, avui en la col·laboració de Miquel Mercadal, que ens ha acompanyat en la primera part del programa, i d'Ignacio Infiesta, que ens ha valorat la figura de Clint Eastwood. Moltes gràcies per la vostra atenció. Salutacions també de Toni Huguet, que ha estat a les vies de so, i de qui us parla, Rafa Sanahuja. La setmana que ve, més, i si pot ser millor, bona nit, bon cinema i bona ràdio.
A Ràdio Estel, Tot Cinema.
Ràdio Estel.